Bon dia. El sector de l'ensenyament reclama millores urgents i no descarten vagues si no es compleixen.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem parlant de sous, estem parlant de reducció de burocràcia, estem parlant d'inclusió. Quan parlem de reducció de ràtios també estem parlant d'inclusió i també estem parlant de democràcia en centres educatius. Són quatre línies que hem acordat tots els sindicats d'ensenyament per anar doncs, a aquesta manifestació que serà un primer termòmetre per veure com està el col·lectiu docent aquí a Catalunya.
Acaben d'escoltar Aranza Lacasa, delegada sindical d'ensenyament de la CGT Girona i professora a l'Institut La Garrotxa en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot. Per forçar la negociació han convocat als sindicats una manifestació, com ara escoltaven, unitària per aquest dissabte al centre de Barcelona. Les principals reivindicacions són l'augment del sou entre un 25 i un 30% per recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir les ràtios a les aules, recuperar la democràcia als centres, millorar l'atenció a la diversitat i disminuir la burocràcia i la càrrega de feina. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 11 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
La plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena denuncia la inseguretat de la via que uneix les Planes d'Hostoles amb Sant Gregori. Demanen que no hi passin camions tan grans perquè la convivència amb busos, bicicletes i tota mena de vehicles és cada cop més complicada. I d'aquest tema, què hi diuen des de l'Ajuntament des de Sant Aniol de Finestres? Segons el seu alcalde, Francesc Oliveres, cal ampliar la carretera. Coincideix amb la plataforma veïnal que la via és perillosa. A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament vol convertir l'edifici de les antigues escoles i de la ràdio en un habitatge per a la gent gran. Concretament, l'alcalde Marc Puig vol que siguin pisos tutelats. Augment considerable de joves en les donacions de sang a la Garrotxa. Tot i això, només s'ha arribat a 412 donacions amb un objectiu de 450. Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa es mostren satisfets. En esports, el Club Tenis Taula Olot guanya l'Irun Lequea Enea i segueix líder de la Superdivisió. Tot i canviar dos dels tres jugadors de la tripleta per aquest partit, l'equip olotí va respondre de la millor manera. A la piscina, el Trofeu Memorial Raúl Ramos, Gran Premi Diputació de Girona, ha acollit els millors nedadors i nedadores de Catalunya. Més de 400 participants des del club en fan una gran valoració. I a la contraportada parlarem de la revista Verd Tallat, que enguany compleix 50 anys amb l'objectiu de seguir recollint testimonis de la Vall d'en Bas. Aquest cap de setmana han presentat l'exposició que hi ha a Can Trona.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Reoberta l'AP7 en sentit sud després d'un accident a l'Aldea amb tres camions implicats que ha provocat un mort. La circulació en sentit nord trigarà hores a reobrir-se. La síndica de Greuges proposa rebaixar l'edat per votar als 16 anys i ampliar l'educació obligatòria fins als 18. Critica incongruències en el tractament de les edats i alerta que l'adolescència és una etapa força desprotegida. Els pescadors esgoten els permisos de pesca abans de Nadal, hi ha barques aturades, confusió i incertesa. El sector, després d'aplicar mesures sostenibles, espera que Europa flexibilitzi la restricció i permeti més jornades laborals per pescar. Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya als 112 anys. Nascuda a Bellvís el 1913, era una de les 40 persones més velles d'arreu del món. A la pàgina internacional, el president del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de Nacions Unides reclama una reducció d'emissions profunda, ràpida i sostinguda per frenar l'escalfament global. És que ja veu inevitable superar rebrà el llindar de més d'un grau d'augment de la temperatura si això no s'hi actua. I una dona mort d'un tret després d'equivocar-se d'adreça quan anava a netejar una casa als Estats Units. La policia investiga si s'aplica la Llei Estatal d'Autodefensa que permet disparar contra presumptes intrusos.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, sense canvis en el temps, un dia de fred, al matí d'hora, déu-n'hi-do, ambient d'hivern. Avui ha baixat molt més la temperatura a la Costa Brava, evidentment ja el vent és encalmat, tenim aquest anticicló, i no cal dir que el temps serà estable, assolellat, amb poc vent i amb sol intens, un sol que farà pujar una mica la temperatura cap a aquests valors de 15 a 20 graus, prop dels 20 a la costa, 15, 16, 17 a l'interior. Però també destaquem la inversió tèrmica, això provoca boires a Ripoll amb una temperatura de 2 graus, o a Vic amb 2,5, també boira o boira alta en aquest sector d'Osona. Aquí l'ambient doncs, és realment molt humit. L'aire fred ha lliscat cap a la costa i avui ens sorprenen temperatures baixes a línia de mar, a la Costa Brava. Sant Pere Pescador, 3 graus de mínima, Torroella de Fluvià també, 3 graus, a Roses 6 graus, a Girona 3 graus, temperatura mínima a Olot, com ahir, de 2 graus, igual que a Mieres, 1 a Olost, al Lluçanès, o, per exemple, temperatura freda a la Cerdanya, 3 sota 0 a Das i a Ger, per tant, un ambient fred. Alta muntanya, Núria, han baixat també cap als 2 sota 0. Tot això marcat per aquest anticiclo que ens acompanyarà també demà. Demà, tot igual, la temperatura potser puja una miqueta de dia i sempre amb sol o 4 núvols prims. No hi ha d'haver cap canvi en el temps. Dijous semblava que es tapava, potser algun ruixat, finalment poca cosa o potser arribaria una mica més tard de cada divendres. De tota manera, no es veu un canvi important perquè la borrasca està molt i molt desgastada cap a Portugal. Molt lluny.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 11 de novembre de 2025. Avui comencem parlant del sector de l'ensenyament, que reclama millores urgents i no descarten vagues si no es compleixen. Per forçar la negociació han convocat una manifestació unitària per aquest dissabte al centre de Barcelona. Les principals reivindicacions són l'augment del sou entre un 25 i un 30% per recuperar el poder adquisitiu perdut o reduir les ràtios a les aules, entre altres detalls. Hem parlat amb una de les portaveus de CGT a les comarques gironines i alhora professora a l'Institut La Garrotxa. De seguida l'escoltem.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els sindicats d'ensenyament van demanar formalment fa unes setmanes una reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el Departament d'Economia per negociar les seves condicions laborals. Per forçar la negociació han convocat una manifestació unitària per aquest dissabte al centre de Barcelona i no descarten vagues sostingudes més endavant. Les principals reivindicacions són l'augment del sou entre un 25 i un 30% per recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir les ràtios a les aules, recuperar la democràcia als centres, millorar l'atenció a la diversitat i disminuir la burocràcia i la càrrega de feina. La delegada sindical d'ensenyament de la CGT a Girona i professora a l'Institut La Garrotxa, Aranza La Casa, ha explicat en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot els principals eixos de les reclamacions.
Estem parlant de sous, estem parlant de reducció de burocràcia, estem parlant d'inclusió. Quan parlem de reducció de ràtios també estem parlant d'inclusió i també estem parlant de democràcia en centres educatius. Són quatre línies que hem acordat tots els sindicats d'ensenyament per anar doncs, a aquesta manifestació que serà un primer termòmetre per veure com està el col·lectiu docent aquí a Catalunya.
El manifest assegura que el sistema educatiu català fa anys que pateix una manca de finançament i s'incompleix l'assoliment del 6% del PIB que marca la llei. Així asseguren que han perdut poder adquisitiu des de l'any 2009 i que són els docents més mal pagats d'arreu de l'Estat. Van sobrecarregats de feina i burocràcia i la implementació també de l'escola inclusiva no ha anat acompanyada de recursos necessaris.
Estem parlant també del 6%, sí, de l'IR, del producte interior brut que hauria d'estar només enfocat en ensenyament. Nosaltres tenim menys d'un 6%, una inversió menor, però molt menor del 6%. Això vol dir que hi ha una precarietat espectacular dintre del sistema educatiu.
Per tal d'aconseguir aquestes millores, els sindicats criden els docents a impulsar assemblees de centre i a participar en les assemblees territorials per debatre i decidir quines reivindicacions es prioritzen.
Com pot ser que de sobte es jerarquitzi un espai, un entorn que hauria de ser col·legiat? És que per imperatiu, per ètica, hauria de ser un entorn col·legiat on totes nosaltres estiguéssim parlant de pedagogia i no tinguéssim claustres en els quals els equips directius decideixen quina és la línia de treball sense cap mena de consens. I molt sovint ja és l'administració que decideix.
Sense descartar vagues en un futur, si no arriba millores, de moment ja s'ha convocat una manifestació unitària aquest dissabte des de la plaça Urquinaona a la de Sant Jaume de Barcelona.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena denuncia la inseguretat de la via que uneix les Planes d'Hostoles amb Sant Gregori. Demanen que no hi passin camions tan grans perquè la convivència amb busos, bicicletes i tota mena de vehicles és cada cop més complicada. Aquest dilluns han tallat la via durant uns minuts a l'alçada de Canet d'Adri per fer evident el seu malestar, informa Gerard Puigdemont.
Membres de la plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena han tallat durant uns minuts aquest dilluns la G531 a l'alçada de Canet d'Adri. Denuncien inseguretat i una difícil convivència entre cotxes, camions de gran tonatge, busos i bicicletes. Cristian Tubau és portaveu de la plataforma.
Els veïns d'aquesta vall estem molt preocupats amb la qüestió del trànsit de camions llargs i pesats que impedeixen el pas d'altres vehicles, que es troben entre ells i no poden circular, són revolts molt estrets i circula un bus escolar i ha tingut problemes més d'una vegada amb aquests camions. Només estem demanant que hi posin consciència i que canviïn els camions de 16 metres per camions de 12 i que ningú faci servir la carretera per fer curses com els cotxes d'alta gamma o grups ciclistes molt numerosos que no respecten les normes de circulació.
Asseguren que un cop al mes es produeixen accidents en aquesta carretera i que en alguns casos han vist passar cotxes a més de 100 km per hora. Per això reclamen accions concretes.
A nivell de lleis, que és el que realment ha de funcionar, que hi hagi una normativa i que sigui sancionable i vinculant, doncs és el que encara estem esperant.
Per ells la solució no passa per ampliar la carretera.
Ens agradaria deixar molt clar aquí com a plataforma que ningú de nosaltres vol que s'ampliï la carretera, perquè això perjudicaria a l'entorn.
Tot i que la concentració s'ha fet entre Llorà i Sant Gregori, els membres de la plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena diuen que el problema s'estén per tota la carretera, des de Girona i fins a les Planes d'Hostoles.
I què hi diuen des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres? Segons el seu alcalde, Francesc Oliveres, cal ampliar la carretera. Coincideix amb la plataforma veïnal que la via és perillosa, però pensa que els camions de gran tonatge hi han de poder seguir passant.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, ja fa anys que diu que la carretera que va de Sant Gregori al seu municipi necessita millores de seguretat, el mateix que el tram de carretera que arriba fins a les Planes d'Hostoles per les Encies. A diferència de la plataforma veïnal per una carretera segura de la Vall del Llémena, però, ell creu que el que cal és una ampliació de la via per facilitar l'accés, diu, dels camions a les diferents empreses del municipi.
La carretera s'ha d'ampliar, sí o sí. Les fàbriques hi eren quan el 70% d'aquest volum va de cotxes, motos, camions, de tot, va començar a evolucionar. Tot això ja estava en aquests municipis. Llavors, el que passi per municipis entre Sant Gregori i Sant Aniol, que no volen perquè no hi ha indústria, perquè no han desenvolupat industrialment el municipi, el poble hi ha d'haver gent, hi ha d'haver-hi vida. Jo el nostre considero que té molta vida, té molta empresa, però també té molta vida. Durant la setmana hi ha gent, el cap de setmana també, passes més avall i veus el poble adormit, que sembla que dormin sempre. No ho sé, jo crec que els pobles han d'estar vius, han de donar negoci, ha d'haver-hi volum de feina i ha d'haver de tot.
Ja fa anys que des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres demanen a la Generalitat unes millores integrals que mai arriben.
La Generalitat hauria de fer alguna cosa perquè almenys tinguéssim una carretera digna que hi poguéssim cabre tots, perquè si la carretera està suficientment acondicionada, tot el volum que hi ha de trànsit passaria sense gaires problemes. Jo estic bastant desanimat amb el tema Generalitat, amb això.
I no és l'únic alcalde de la Garrotxa que reclama millores d'aquesta carretera, i és que des de les Planes també insisteixen en la necessitat de millorar la seguretat d'una via que molts veïns utilitzen cada dia per anar a treballar.
I ben a prop de Sant Aniol de Finestres, a les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament vol convertir l'edifici de les antigues escoles i de la ràdio en habitatge per a la gent gran. Concretament, l'alcalde Marc Puig vol que siguin pisos tutelats. El projecte està en una fase molt inicial, però ja han tingut els primers contactes amb la Conselleria d'Habitatge per tal de que tiri endavant aquest projecte.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles segueix treballant per trobar solucions en matèria d'habitatge. Fa unes setmanes l'alcalde Marc Puig es va reunir amb la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, per tractar aquesta qüestió. Concretament treballen per poder oferir habitatge per a persones grans, persones que no volen anar a una residència i que volen quedar-se al poble els seus últims anys de vida. Una possible solució seria aprofitar l'espai on actualment hi ha l'edifici de la ràdio i les antigues escoles, que es tirarien a terra.
D'uns habitatges tutelats, tipus els que hi ha aquí a Olot, i que els veïns que ho desitgin puguin anar allà i tinguin una infermera o tinguin una persona que si els hi passa alguna cosa els hi sentin, no? Perquè el gran problema és que tenen, i la por que tenen, és que a la nit els hi passi alguna cosa i no tinguin ningú amb qui avisar, malgrat portin el servei de teleassistència.
Per ara aquest projecte està en una fase molt inicial, en fase d'estudi, però l'Ajuntament ja ha posat a disposició l'espai perquè la Generalitat decideixi si és una bona opció o no construir pisos d'aquest tipus. En cas de materialitzar-se, la gestió dels pisos la portaria el mateix Ajuntament. A la mateixa zona, el consistori planenc també contempla la possibilitat d'habilitar una part d'edificis per a joves que vulguin quedar-se a viure al poble i tinguin problemes per trobar habitatge.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Augment considerable de joves a les donacions de sang a la Garrotxa. Tot i això, només s'ha arribat a 412 donacions amb un objectiu previ de 450. Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa es mostren satisfets i volen agrair a totes les entitats col·laboradores i voluntaris pel seu suport. L'objectiu principal d'aquesta campanya eren concretament les donacions de sang, ja que s'estan preparant per a una gran campanya de donació de plasma el mes vinent, informa Néstor Carvajal.
Durant la darrera setmana es va fer una campanya enfocada en la donació de sang. Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa s'havien marcat l'objectiu de 450 donacions, però només s'ha pogut arribar a les 412. Tot i això, la vocal Montse Soler es mostra positiva, ja que hi ha hagut un gran nombre de nous donants joves.
La primera cosa important que he notat aquesta setmana ha sigut que ha vingut més gent jove. Llavors és un dels punts forts que tenim a recalcar, perquè el que volem és aquesta joventut, aquest canvi generacional que ens costa tant aquí a la Garrotxa i en concret aquesta setmana a Olot, i la veritat és que hem tingut molts més donants nous que el que ens esperàvem.
Les dades es divideixen en 340 donacions de sang, 42 oferiments i 30 donacions de plasma. Soler recorda que és molt necessari donar sang de forma escalada i continuada durant tot l'any perquè caduca, sobretot la sang de grups més restrictius.
El positiu és el que realment els números ens avalen, és el que n'hi ha més, és el que més gent té, però el negatiu, per exemple, és el que pot donar per tothom, però no pot rebre de tothom, només pot rebre de lo negatiu. Aquest a vegades costa d'obtenir-lo, per exemple, o un AB que poca gent el té i llavors quan el té se'l necessita, llavors hi ha poca gent que tingui AB. Quan el tenim en les reserves, a vegades no hi ha ningú que el necessiti en aquell moment i aquesta sang es caduca.
La sang té una data de caducitat des de 30 fins a 42 dies. Les plaquetes, en canvi, només duren 7 dies i s'han de mantenir constantment en moviment. En el cas del plasma es pot congelar, però actualment no s'arriba per a poder autoabastar-se i s'ha de comprar dels Estats Units d'Amèrica.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts amb un dels conjunts de casa nostra amb més forma actualment. Estem parlant, evidentment, del Club Tenis Taula Olot, que aquest divendres va tornar a guanyar, ho va fer davant l'Irun Liquenia i segueix líder de la Superdivisió. Tot i canviar dos dels tres jugadors per aquest partit, l'equip olotí va respondre de la millor manera i va derrotar a un dels equips favorits per estar a la part alta, Aniol Puigvert.
Esmudenco, Provost i Arnau Pons tomben a un dels favorits per guanyar la Lliga després de quatre jornades en què l'Olot havia aconseguit guanyar tots els seus partits amb protagonisme per Pantoja i de les Heras. Ara, tot i canviar la tripleta, l'equip es respost igual de bé. El Club Tenis Taula Olot va rebre l'Irun Liquenia en primera posició i sense res a perdre, però finalment va saltar la sorpresa i el conjunt olotí va imposar el basc per 4-1. Tot i que el primer partit el va perdre Jaroslav Esmudenko contra Mihai Rajba per 3-1, Provost va aconseguir guanyar Jonander Guirricabeitia i Mihai Rajban també per 3-0. A més, Arnau Pons i Esmudenko van guanyar contra Ibrahima Dió per 3-1 en dos partits. El Club Tenis Taula Olot ha jugat 5 partits i ha aconseguit 5 victòries contra Irun, Borges, Alzira, Burgos i l'Escala, 5 rivals que actualment es troben a la part mitjana de la classificació. De fet, el Club Tenis Taula Olot és l'equip que més punts a favor ha aconseguit amb un total de 20 i el segon equip que menys punts ha encaixat amb un total de 6. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, explica la importància de començar amb bon peu.
Totes les victòries són molt importants perquè costa molt guanyar cada un dels partits. Ara això ens sembla que portem 5 partits, 5 victòries i que tot això és molt fàcil. I cada partit és una història, cada partit és un encontre molt complicat, cada enfrontament un per un és dificultat. Però bueno, la realitat és que hem jugat 5 jornades i les hem guanyat totes. Si ho analitzem una miqueta més en profunditat, hem guanyat el Burgos, un equip que encara no ha puntuat, hem guanyat a l'Escala, té 2 punts, hem guanyat a l'Alzira i el Borges, tenen 4 punts, però bé, aquesta cinquena hem de dir que comença a ser una victòria de prestigi, no?
Ara la Superdivisió s'atura durant una setmana i després l'Olot visitarà el pavelló de l'Atlètic Sant Sebastià i rebrà l'Hospitalet a casa, dos rivals que han ascendit aquesta temporada. Després, just abans de l'aturada per Nadal, tornarà a haver-hi doble jornada en què l'Olot visitarà la complicada pista de l'Arte al Santiago i rebrà a casa el màxim favorit per aixecar el títol, el Cajasur Priego.
Juguem 2 partits, un fora contra el Sant Sebastià i l'altre a casa contra l'Hospitalet. Són els dos equips ascendits aquest any, aquesta temporada. A veure què passa. Nosaltres doncs, bueno, pensem que de puntuar amb aquests dos partits, encara que fos un bona victòria, un empat i una victòria, o una victòria i un empat, ja no parlem de si trebem les dues victòries. No? Sí que és cert que els rivals també ens van respectant cada vegada més, perquè això és així, no?
Si comparem els números d'aquestes primeres jornades amb l'any passat, el Club Tenis Taula Olot ha sumat 6 punts més i, de fet, amb 10 punts, acumula ja la meitat de puntuació que va aconseguir en tota la temporada anterior, on es va classificar per l'Europe Trophy amb 21 punts.
De Tenis Taula passem a parlar del Trofeu Memorial Raúl Ramos Gran Premi d'Hipotació de Girona, que ha acollit els millors nedadores d'arreu de Catalunya. Més de 400 participants, el director tècnic del Club Natació Olot, Jaume Fontdevila, es mostra orgullós del bon paper que han fet els seus nedadors i nedadores.
Aquest dissabte, la piscina de competició del Club Natació Olot ha acollit a 400 nedadors i nedadores que lluitaven per un mateix objectiu, baixar les seves marques i aconseguir medalles. De fet, el nivell dels esportistes estatal i des del club es mostren satisfets per poder haver organitzat un trofeu d'aquestes dimensions, no només per les instal·lacions, sinó també per al sistema de competició. El director tècnic del Club Natació Olot i entrenador del primer equip de natació, Jaume Fondavila, es mostra orgullós d'haver organitzat el seu primer memorial, Raül Ramos.
Crec que a nivell organitzatiu hem fet les coses molt ben fetes, hem sigut capaços d'incloure la inscripció de 400 nedadors i nedadores d'arreu de Catalunya. És una cosa que és complicada a nivell d'espai, a nivell de gestió de competició, però crec que ens n'hem sortit molt bé. I a més ha sigut un repte que hem afrontat amb moltes ganes, amb tot l'equip, i crec que hem tret les castanyes del foc, per dir-ho d'alguna manera, d'una manera supercorrecta i fent un esdeveniment de gran calibre, que li dirien, i amb molt d'èxit.
Pel que fa a la competició, les finals de tarda han tingut grans noms de la natació com Jan Giral de l'Hospitalet en 200 metres esquena, Òscar Saura del Club Natació Santa Eulàlia en 200 metres lliures, Irene Ciércoles del Club Natació Sant Andreu en 100 metres estils i noms de la casa com Blanca Codony en 200 metres lliures, Anna Vegas en 200 metres braça i Júlia Coll en 200 metres papallona. Fondavila valora el treball i l'esforç dels esportistes del club.
En general, els nostres, sent un moment de la temporada on no prioritzem encara aquestes competicions, perquè pensem en un futur als campionats de Catalunya, als campionats d'Espanya, han competit molt i molt bé. És a dir, l'actitud que han tingut a l'aigua ha sigut exemplar. T'hauria de dir que han fet moltes bones marques, evidentment sempre hi ha excepcions, hi ha moments molt individuals de cadascú, però en general han competit molt bé, hem classificat finals, hem fet millors marques, hem fet mínimes pels campionats de Catalunya, també hem fet rècords del club.
A més, durant aquest dissabte el Club Natació Olot també ha fet un reconeixement a tots i totes les nedadores del club que van aconseguir rècords i que van marcar una època. A part de tots els nedadors i nedadores sèniors, també s'ha dut a terme les proves en categoria infantil, on s'han pogut veure les futures promeses de la natació nacional, on hi han participat medallistes en campionats d'Espanya, entre d'altres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, viatge a la història de la Vall d'en Bas, de la mà del 50è aniversari de la revista Bertallat. Una revista que es marca l'objectiu de seguir recollint testimonis de la Vall d'en Bas. Aquest cap de setmana, precisament, han presentat l'exposició que hi ha a Can Trona. Des de la direcció de la revista desitgen que segueixi sent una revista representativa pels veïns, lluny de la política i centrant-se en la vida a la vall. L'exposició es pot visitar fins al proper 21 de desembre. La revista Bertallat ha celebrat aquest dissabte 50 anys de vida. Des de la primera edició l'any 1975 ha recollit desenes d'històries relacionades amb la Vall d'en Bas, un territori on la pagesia i la ramaderia tenen un gran pes a la història de la comarca amb persones que hi han treballat incansablement davant moltes situacions, entre elles el canvi innegable de la societat. Mig segle de vida passa molt ràpid o molt lent, però el que és inqüestionable és que en una revista com la Bertallat s'hi ha recollit l'interès que marquen l'abans, l'ara i el futur de la vall. Ho explica la codirectora de la revista, Gemma Clé.
Penseu que la revista va néixer l'any 75, llavors amb un grup de gent que eren gent del poble, que volien fer conèixer totes les coses que passaven, i any rere any es va anar publicant fins a arribar avui aquí. Llavors, vol ser un homenatge a tota aquesta gent que forma part de la vall, sobretot gent que ve del món de la pagesia, de la ramaderia, de l'educació en definitiva.
L'exposició de la revista Bertallat, que aquest 2025 compleix 50 anys, no només recull portades de les diferents edicions, també dona protagonisme a elements característics de la zona aportats pels mateixos protagonistes. N'ha donat detalls al codirector de la revista, Santi Plana.
Tot un recull d'eines, de vehicles, de motos, de bicicletes que ens ho han cedit la família de Can Trúnica de Puigpardines, que ell, hi ha coses que eren seves, coses que ha anat comprant, però que ha anat conservant a casa seu i ara ens ha permès doncs, de poder-ho exposar. I penseu que només podíem tret una quarta part del que ha tret de casa seu. Trobareu un cotxe que era d'una propietària de la casa de la Clapera dels Hostalets d'en Bas. Doncs aquest vehicle, fa 50 anys, corria per aquests carrers, per aquests camins de la vall d'en Bas. No?
L'exposició reconeix i posa en valor mig segle de testimonis del món agrari, social, cultural i educatiu de la vall d'en Bas. Durant aquests 50 anys, la revista Bertallat s'ha convertit en la memòria viva de la seva gent i la seva terra. Es pot visitar fins al 21 de desembre a Can Trona. Amb la història de la revista Bertallat de la Vall d'en Bas, que compleix mig segle de vida, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 11 de novembre de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes de Ràdio Olot a partir de les 3, com sempre, al 98.1 FM i radioolot.cat, els butlletins informatius. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.